com no, tot net.
No tinc clar, això, eh?
Que per ser demà... Catalunya i Catalunya és el Barça.
Demà, Ernesto, ja m'has dit que vols venir a explicar-m'ho aquí a l'estudi.
I estaré aquí en persona, sí, Barcelona.
Doncs demà ho expliqueu vosaltres. Ara, de moment, nosaltres intentarem explicar-ho. Que vagi bé. Les 8 i uns segons. Bona nit.
RAC 1, 9, 7, amb Anna Ballonesa.
De seguida parlarem d'aquesta proposta de la llei d'amnistia de Sumar, però abans els atacs entre Israel i Hamas que s'intensifiquen i l'ONU assegura que tant un bàndol com l'altre haurien comès crims de guerra. Més enllà de les xifres globals de víctimes, a poc també es van coneixent més detalls d'aquests atacs. Segons La Vanguardia, l'última troballa macabra és la de 40 infants que Hamas hauria assassinat mentre dormien a 5 quilòmetres de la franja de Gaza. De seguida hi connectem en directe per saber quin és l'últim hora i també com afronten aquesta propera nit. Mentrestant, a la Unió Europea també rebaixa el to d'ahir, després de la reunió de fa només una estona entre els 27, la Comissió assegura que continuaran cooperant amb les autoritats palestines i remarquen que s'ha de distingir entre la població civil i el grup islamista. Més enllà, però, d'aquesta crisi, com dèiem, a aquesta hora, Sumar, que està presentant a Barcelona la seva proposta de la llei d'amnistia, recordem que no parla Yolanda Díaz, sinó diversos experts, sobretot juristes, i qui acaba de pronunciar-se Jaume Asens, que, entre d'altres, ha dit això fa només uns minuts.
L'amnistia no és una simple moneda de canvi per aconseguir una investidura. És un pas natural, un pas necessari per tenir un acord històric que ens permeti mirar el futur revisant actituds, fent debats estratègics de fons necessaris de país. Necessitem un debat valent, honest, sobre el que ha passat durant tot aquest temps.
Un document que també parla de com encaixaria aquesta llei dins la Constitució i especifica quins són els encausats que s'hi podrien acollir, inclosos els policies que van participar a l'1 d'octubre. En uns minuts, Adrià Santasusagna, cap de Política de RAC1, ens explica també la resta de detalls d'aquest document. D'això i també, com deien, del conflicte entre Israel i Palestina, en parlarem a la tertúlia d'avui del 9C amb Susana Cuadrado, redactora en cap de Societat a la Vanguardia, la Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona, el Joan Serra, redactor en cap del Nació Digital, i el Raimundo Viejo, professor de Ciència Política a la UB i també exdiputat al Congrés. Amb ells també parlarem, però, de la queixa que fan alguns centres educatius després que el departament els hagi dit que no pagarà cap complement als docents que assumeixin la coordinació dels casos d'assetjament. Va dir que ho faria, però ara han vist que no poden assumir-ne el cost. Tot i així, han dit que intentaran avançar-ho per no haver-se d'esperar fins al curs que ve. En esports, avui dos fronts judicials oberts. D'una banda, al voltant del cas Negreira, el jutge diu que si no hagués prescrit, el Barça seria un dels investigats i, per tant, li denega la petició al club per poder ser acusació. D'altra banda, també novetats al cas Rubiales. Avui l'exseleccionador Jorge Vilda i el director de màrqueting de la Federació, Rubén Rivera, han negat haver coaccionat a Jennifer Hermoso. Més enllà d'això, avui per tancar el programa estrenem nova secció. Es diu Efecte 2000 i cada setmana intentarem entendre de què parlen els joves precisament nascuts en aquesta dècada, la dels 2000. Ho farem amb el periodista Marc Simón, que per començar intentarà que entenguem què són les eres. Si vosaltres tampoc no en teniu ni idea, ja ho sabeu, serà a partir de les 10 de la nit. I abans d'arrencar, com sempre, titular pel temps, de cara a demà, poques novetats. Tornarà a ser un dia amb calor i amb domini del sol, tot i que amb boira a primeres hores en àrees de la Catalunya central, de l'Empordà i de la Vall de l'Ebre. També hi haurà alguns núvols baixos, sobretot en sectors de la costa i del prelitoral. Tot amb més detall en els propers minuts. Ara són les 8 i 4. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
La guerra entre Israel i Hamas que afronta la cinquena nit de combats. I a aquesta hora continua el foc creuat entre Hamas i Israel al sud de la franja de Gaza. L'exèrcit hebreu, que ha intensificat els atacs amb bombardejos aeris constants. El conflicte ja ha provocat més de 3.000 morts.
Israel ha anunciat avui que ha descobert 1.500 cossos de milicians de l'organització terrorista al seu territori i assegura que ja controla la totalitat dels pobles propers a la frontera. Mentrestant, Hamas contraataca amb coets que cauen sobre la ciutat d'Ashkelon, alguns interceptats per la cúpula de ferro defensiva del país jueu.
Doncs precisament anem en directe cap a Ashkelon, prop de la frontera, última hora. Corresponsal de RAC1, Salem Ergui, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs fa 5 minuts, un altre cop, us he vist aquí contra Ashkelon, que han sigut, segons sembla, neutralitzats. Mentrestant, a la Franja de Gaza, com dèieu, l'ofensiva aèria continua amb molta contundència i el ministre de Defensa israelià, Yoav Gallant, acaba de dir als soldats aquí al sud d'Israel que Hamas va fer barbaritats amb pràctiques pròpies de l'estat islàmic i per això, diu, ho pagarà molt car i, a més, ha advertit també als israelians, però sobretot a la gent, als habitants de Gaza i a Hamas, que aquesta ofensiva pot durar mesos. Per l'altra banda, cal destacar que Hamas diu que els segrestats, els hostatges, continuen a la Franja de Gaza i que no seran alliberats ni tan sols seran sota converses fins que no acabi l'atac israelià.
Doncs evidentment que n'estarem molt pendents. Qualsevol novetat, Sal, ens ho fas saber. Que vagi bé. Gràcies. Bona nit.
Bona nit.
I tot plegat, quan tant un bàndol com l'altre, ara ho dèiem, haurien comès crims de guerra des de dissabte, ho assegura una comissió de l'ONU que està examinant la situació als territoris palestins ocupats. Aquesta comissió apunta que els atacs de Hamas contra civils desarmats són abominables i intolerables i que l'atac i el setge israelià a Gaza suposarà un cos en vides civils. A més, les Nacions Unides també recorden que el setge és contrari al dret internacional. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha reclamat que s'organitzi un corredor humanitari per poder fer arribar ajuda a la població de la Franja de Gaza. L'OMS recorda que els subministraments de 7 grans hospitals de Gaza s'estan acabant. I a tot això avui hem sabut més detalls de l'atac de dissabte de Hamas als kibbutz, on van assassinar 40 nens petits que dormien junts en un pavelló infantil. Ho ha confirmat el Ministeri de Defensa israelià. Entre les víctimes mortals hi ha diversos nadons i també 15 nens més que estan desapareguts. I encara sobre aquest atac de dissabte, una de les imatges més cruels i que es van fer virals durant l'esclat de la guerra, recordareu que va ser la del segrest i exhibició per part de membres de Hamas d'una noia que assistia a aquest concert a prop de la frontera amb la Franja de Gaza. Es tracta de Shani Luk, una jove germana israeliana de 22 anys, a qui els terroristes van transportar inconscient i mig despullada en un cotxe. Segur que heu vist aquestes imatges. També es veia com alguns homes li escopien i li donaven cops. Doncs bé, tot i que molts ja la donaven per morta, la seva mare assegura que continua en vida en un hospital de Gaza. Segons ha dit a mitjans alemanys, la noia es troba en estat molt greu i per això també ha fet una crida a la desesperada al govern alemany perquè l'evacuï el més aviat possible. En aquest sentit, dos testimonis han explicat avui al Món RAC1 com van viure aquest atac de Hamas la matinada de dissabte. Nif Dardik just havia tornat de Barcelona i el van enxampar quan acabava d'arribar a casa, 3 quilòmetres de la Franja de Gaza. Va passar-se 8 hores tancat al refugi amb molta inseguretat. Té coll avall que això anirà per llarg.
Esta vez es importante entender que se cruzaron muchas líneas rojas, o sea, entraron terroristas dentro de las aldeas, fue una masacre, hay más de 900 personas asesinadas, chicos, niños, jóvenes, entonces hay que entender que esta vez, y eso es lo que esperamos también de nuestro gobierno, que hay que reaccionar y hay que cambiar ese escenario.
Un altre testimoni és el del Nif Cohen. Ell era precisament a aquest festival que dèiem de música supernova quan hi va haver l'atac i va poder fugir. Cames, ajudeu-me.
Disparaven contra tot, contra els cotxes, contra la gent que fugia. Fins i tot quan vam aconseguir fugir i vam sortir del pàrquing i vam entrar a la carretera, vam veure gent morta als laterals. Llavors vam ser conscients que érem en una zona de guerra.
Explica també que en un primer moment es pensaven que hi havia hagut una errada tècnica fins que van veure els míssils. I mentrestant, la Unió Europea condemna de manera rotunda els atacs de Hamas, però demana no trencar ponts amb les autoritats palestines ni tampoc tallar les ajudes econòmiques.
La nostra voluntat és continuar donant suport a les autoritats de Palestina, que són ben diferents de Hamas. Seria un gran error deixar de donar suport a les autoritats palestines en aquest moment tan crític.
Així ho ha dit l'alt representant de la diplomàcia europea, Josep Borrell, després de la reunió extraordinària que han mantingut a Oman els 27 ministres d'exteriors europeus. La reunió ha acabat amb consens i amb un missatge ben clar. Cal garantir que l'ajuda humanitària arribi en tot moment a la Franja de Gaza. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
L'alt representant de la diplomàcia europea ha estat clar, tancant files amb el poble palestí, creu que cal distingir entre Hamas, a qui defineix com a grup terrorista, i les autoritats de Palestina, a qui s'ha dirigit com a socis clau a la regió. Els 27 ministres europeus, a excepció de dos o tres, han considerat que cal continuar donant suport econòmic al govern de Palestina i que no és moment de tancar-los l'aixeta. També reconeixen el dret d'Israel a defensar-se, però en acord al dret internacional. I atenció, perquè Josep Borrell diu que de moment no ho estan respectant.
Cal respectar el dret internacional i això inclou no tallar l'aigua, el menjar o l'electricitat a la població civil de Gaza. Israel té dret a defensar-se, però ho ha de fer d'acord amb el dret internacional. I algunes decisions van en contra de la llei internacional.
En general, el to d'avui de Borrell era molt diferent a la línia expressada ahir per Brussel·les. Una mostra més que el tema és molt complex i que requereix molts matisos.
Doncs bé, davant la posició freda d'Europa en un primer moment, quan va anunciar que tallaria l'aixeta palestina, el seu ambaixador a l'estat espanyol es mostra indiferent. Husni Abdel Wahid assegura que els diners només serveixen per rentar la cara d'Israel.
Esta ayuda financia la ocupación israelí conforme al derecho internacional. Una potencia de ocupación tiene la obligación de atender las necesidades del pueblo bajo su ocupación. Y en este caso, Europa está supliendo la falta de atención que brinda la potencia ocupante. Por lo tanto, esta ayuda no es limosna ni vamos a mendigar para que continúe. Si quieren cortar, que corten.
El cert és que el conflicte al Pròxim Orient ha provocat un cop més que el bloc d'esquerres i de dretes a l'Estat es llancin els plats pel cap. El PP reclama al govern espanyol que condemni sense matisos els atacs de Hamas, mentre que des de la Moncloa fan equilibris perquè la coalició no es tensi encara més. De moment, però, el PP ha demanat la compareixença del ministre d'Exteriors al Congrés per detallar els moviments de la Moncloa en el conflicte entre Palestina i Israel. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el PP vol que Álvarez aclareixi la posició de la Moncloa. A Es Radio, Alberto Núñez Feijóo lamentava que els socis de Sánchez no siguin clars.
Hay una contradicción evidente, pero ya viendo los socios parlamentarios, no han condenado los actos terroristas de Hamas contra la población civil israelita. Han intentado justificarlo. Por tanto, nos quedamos fuera de las democracias occidentales.
Tot i això, el govern espanyol demana al PP que no meregi la perdiu. La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, assenyala directament Feijóo.
Lo que tendría que hacer Feijóo es estar al lado del gobierno. Creo que este asunto es de la suficiente entidad, repercusión internacional y, por tanto, seriedad, respeto y prudencia.
Des de la Moncloa, per cert, encara no concreten quan podran repatriar els ciutadans que vulguin marxar d'Israel.
I a tot això, la Generalitat no té constància de cap català que estigui en situació d'emergència i demana evitar de totes viatjar a la zona de conflicte.
El Departament d'Acció Exterior té una llista d'una trentena de persones que viuen a Israel i que per ara no tenen intenció de tornar. La consellera Meritxell Serret explica que la majoria són treballadors i estudiants.
Hem anat recollint per fer aquest seguiment i aquest acompanyament. Són diversos. D'entrada, la majoria sí que són aquest perfil més de treballadors, estudiants, no? Persones que estan allà per motius d'una certa estabilitat, però insisteixo, això va evolucionant i per tant és difícil de definir un perfil concret.
La Generalitat també ha habilitat un telèfon de contacte, però demana que només s'utilitza per situacions d'emergències, el 93 874 90 64.
I mentrestant, a Catalunya es manté el nivell 4 d'alerta antiterrorista i el Departament d'Interior ha incrementat la seguretat i la vigilància policial en algunes zones, sobretot al voltant de la comunitat jueva. Ho ha explicat el conseller Joan Ignasi Elena.
En funció, a vegades es produeixen amenaces a països concrets i, per tant, doncs, s'incrementa la vigilància a escoles, empreses, consulat, etc. I en aquest moment és evident, doncs, que tots els equipaments de l'entorn, tots els espais que estan a l'entorn del conflicte que s'està vivint, doncs, evidentment tenen un reforçament dels dispositius de seguretat.
Com dèiem, però el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, el CITCO, manté el nivell 4 d'alerta antiterrorista, que és d'un màxim de 5. Un minut per arribar a un quart de nou. Sumar acaba de presentar la seva proposta de la llei d'amnistia. És la primera vegada que un partit posa per escrit els marges i les persones a qui podria afectar. Se'n beneficiarien líders i manifestants independentistes, però també policies espanyols que van carregar durant l'1 d'octubre. La proposta l'acaben de presentar en un acte a l'Ateneu barcelonès. Anem cap allà, Adrià Santasusagna, bona nit.
Bona nit. Els juristes de Sumar deixen clar que una amnistia no pot beneficiar un bàndol en concret, que s'ha de superar la tònica d'amic i enemic, perquè si no, no tindrà totes les garanties i quedarà en paper mullat. D'una banda, el partit proposa amnistiar totes les persones afectades per causes relacionades amb el dret a l'autodeterminació. Agafa des de l'1 de gener del 2013 fins al 17 d'agost del 2023, que és quan es va constituir el Congrés d'aquesta legislatura. Dins l'amnistia hi entrarien protestes contra la sentència, talls de carreteres, els autors del 9-N i l'UO, CDRs, l'operació Bolov o alcaldes investigats, entre d'altres. Ara bé, també serien amnistiats policies que van carregar desproporcionadament durant el referèndum o les protestes post-sentència. En parlava Jaume Sens.
Ara tenim una oportunitat amb l'amnistia per passar pàgina, per superar, per curar les ferides que s'han produït a una banda i a l'altra. L'amnistia és una oportunitat per un nou inici polític. És una oportunitat també perquè hi hagi una entesa entre les forces catalanistes.
Segons Sumar, quedaria fora de l'amnistia aquells policies que van vulnerar els drets humans. És aquí on tenen clar que no seria amnistiat el policia que va treure un ull a Rússia espanyola.
El text de Sumar, però, Adrià, també explica que l'amnistia està totalment avalada per la Constitució i per la legislació actual. Com ho argumenten exactament?
Sí, diuen que la Constitució no prohibeix expressament l'amnistia i que la seva redacció es podria haver fet. Ho interpreten com un aval i també aporten diferents sentències i lleis en què es parla de l'amnistia com un recurs per solucionar un conflicte polític. N'aporten del Constitucional, del Suprem i també de jutjats d'instrucció. Afegeixen que perquè tot plegat tiri endavant, l'amnistia ha d'estar ben fonamentada, explicant tot el que va passar i que l'objectiu és resoldre el conflicte polític. Insisteixen que ha d'estar molt acotada i que li poden entrar casos que no estiguin relacionats amb el dret a l'autodeterminació. En parla el coordinador del dictamen de Sumar, el catedràtic de dret penal Nicolás García Rivas.
El punto de apoyo fundamental de la justificación de esta amnistía es que los hechos hayan tenido que ver con el ánimo de reivindicar el derecho de autodeterminación en Cataluña. Ya sabemos que ese derecho no es constitucionalmente admisible ahora mismo, pero sí es posible reivindicarlo.
Per tant, Laura Borràs en queda exclosa. Ribas afegeix que en la llei s'ha d'afirmar que només amb mesures constitucionals i democràtiques, com l'amnistia, es podrà tornar a una situació de normalitat institucional.
Gràcies, Adrià. Bona nit.
Bona nit.
Doncs bé, abans de sentir les explicacions de Sumar des de la Generalitat, lamenten que el partit presenti a so de bombo i platerets l'informe sobre l'amnistia. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, diu que això no fa cap bé a la negociació.
No em sembla que la millor manera de contribuir a la negociació sigui fer un acte públic explicant una proposta que, de fet, tothom sap que s'està negociant, doncs, discretament. Per tant, jo no ho hagués fet en aquest sentit, però cadascú doncs pren les seves responsabilitats i en tot cas sap què ha de fer.
Ja el PSOE de la seva banda insisteix que la de Sumar no és la seva proposta, ho ha deixat clar una altra vegada avui el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños.
El documento que se conocerá esta tarde es un documento que pertenece a una fuerza política como es Sumar, no es el documento ni es la posición del Partido Socialista y por tanto nosotros, como es lógico, respetamos cualquier documento y cualquier aportación que se haga al debate, pero no es el documento ni es la posición del Partido Socialista.
I qui també s'afegeix a les crítiques a Yolanda Díaz és el PNB, que l'acusa de voler més protagonisme del que li toca. Els nacionalistes bascos s'han reunit avui amb Pedro Sánchez per la investidura i adverteixen que queden moltes setmanes per arribar a un acord. Tornem de nou a Madrid, Jordi Armenteras.
Sí, crítica directa d'Aitor Esteban a Yolanda Díaz. Li diu que l'amnistia no va amb ella i que la negociació és massa complicada perquè interfereixi. Això ho ha dit el líder del PNB a Madrid, fent metàfores, i Patxi López també ha entrat al joc.
No entiendo a qué viene. O sea, es que estas ganas de ser el perejil de todas las salsas, yo creo que este tema que les toca es a los partidos catalanes y creo que, bueno, pues a la parte principal de lo que pueda ser ese gobierno, entre otras cosas, sobre todo al candidato, ¿no? Quiero decir, cuantas más manos haya en el guiso, más complicado se hace.
Es que el guiso no está en el fuego. No está en el fuego, no hay guiso. Por lo tanto, no solo es que haya muchas manos, sino que ni siquiera hay guiso. Hablaremos cuando tengamos que hablar sobre este asunto.
El PNB nega que tingui cap acord amb Pedro Sánchez encara, diu que la negociació serà llarga, Demà el president espanyol en funcions es reuneix amb Esquerra, primera trobada pública en tota aquesta negociació. Sánchez Rufián.
I enmig de les negociacions per la investidura, la Generalitat, que també torna a posar sobre la taula la poca inversió a Rodalies. Des del 2010, la Moncloa només ha invertit la meitat dels diners en pressupostos a la xarxa de Rodalies. És el càlcul que en fa el govern.
Segons els números de la Generalitat, dels 7.400 milions pressupostats, només se n'han executat 3.700, l'any que menys, el 2021, quan només es va executar un 35% dels diners pressupostats. La consellera Vilagrà creu que el traspàs de Rodalies és inajornable.
I efectivament, si no arribem a acords, si no abordem aquesta qüestió amb seriositat, doncs és evident que és una complicació per a la investidura del president Sánchez. Estem lluny en aquests moments d'un acord en aquesta qüestió, per tant, ens hi hem d'esmerçar més, el govern de l'Estat s'hi ha d'esmerçar més.
Des del govern espanyol asseguren que els últims anys s'està invertint més que mai a Rodalies i que ja s'han executat la meitat de les actuacions previstes fins al 2025.
I en aquest sentit, el Departament de Territori pressiona l'Estat perquè pagui el cost dels busos de reforç que ha posat pels talls de Rodalies. Són, atenció, uns 653.000 euros corresponents als serveis dels corredors de Vic, Vilafranca i també del Garraf.
En concret, el Departament explica que la factura de 653.000 euros respon als 5 autobusos de reforç que posarà a la línia express E12, que enllaça Vic i Barcelona, quan comencin els talls a l'R3. En aquesta factura també s'inclouran els busos que s'han afegit a la línia Vilafranca-Barcelona. El departament preveu incorporar aquesta setmana, per exemple, 6 noves expedicions per sentit a la línia. I, finalment, també hi compten els 7 autobusos de reforç que van posar a principis de maig a causa de les incidències a la línia R2 Sud per l'avaria a l'estació de Gavà.
9 minuts i arribarem a 9:15. L'Ajuntament de Barcelona proposa pujar la taxa turística als creuers de curta estada i també als pisos turístics. És una de les mesures que inclou en els pressupostos de l'any que ve. El govern de Jaume Collboni creu que els turistes també han de pagar pel que embruten, Laia Colomer.
Sí, l'Ajuntament vol que aquests dos tipus de turistes paguin al màxim, per això proposa pujar fins als 4 euros al recàrrec municipal. Això, sumat a la taxa de la Generalitat, faria que els visitants que s'allotgin en pisos turístics paguin 6 euros amb 25 cèntims per nit i els creueristes que estiguin menys de 12 hores a la ciutat, 7 euros, més que un client d'un hotel de 5 estrelles. El quart tinent d'alcaldia, Jordi Valls, ho justifica així.
El que fan els turistes pagant aquest recàrrec o aquest impost és col·laborar amb els costos que representa per la ciutat l'ús d'aquests serveis, sigui la neteja o sigui la seguretat o sigui pròpiament el gaudí de la mateixa ciutat.
De fet, Valls reconeix que els pisos turístics dificulten l'accés a l'habitatge.
I Barcelona no només proposa que els turistes paguin més, sinó que també ho facin als bars i restaurants. Però amb què, Laia?
Doncs amb l'ordenança de terrasses, l'any que ve l'equip de Collboni vol acabar amb la bonificació del 75% de la taxa de terrasses que s'aplica des del 2020 pel Covid. Per això Valls proposa que paguin més els establiments amb més taules.
He intentat plantejar una ordenança i que penalitzi la utilització de l'espai públic, no diria de forma abusiva, però qui vulgui utilitzar més l'espai públic, a part d'aprovar la regulació, a part que administrativament i legalment els districtes l'aprovin, en el cas que s'aprovi hi hagi més penalització per més taules, per més ús de l'espai.
Calculen que amb aquesta taxa podran recaptar prop de 6 milions d'euros.
I, mentrestant, també la tarifa de l'aigua s'encarirà a l'àrea metropolitana de Barcelona a partir del gener.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
L'aigua que Aigües Ter Llobregat distribueix als ajuntaments passarà de costar 74 cèntims a 99 al metre cúbic. La pujada del preu, per tant, serà del 30%. Montse Martí, quina repercussió tindrà aquesta pujada a les llars?
Doncs dependrà de com ho repercuteixin els ajuntaments. La companyia diu que l'import definitiu es mourà a l'entorn d'un euro per persona i més. El govern també subscriu aquest càlcul. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, diu però que al final dependrà de cada municipi de com repercuteixin la pujada de preu.
Fa referència al que se'n diu l'aigua que arriba en alta, és a dir, la que l'ATL dona als ajuntaments, però això no vol dir que sigui un increment del 30% la tarifa doncs, finalista, no?, que paguen les famílies, els ajuntaments. Cada ajuntament aprovarà les seves ordenances fiscals. També les bonificacions socials que calguin.
La proposta de pujada de preu la fa Aigües Ter Llobregat, que és qui gestiona la xarxa d'abastament d'aigua que dona servei a més del 90% de la població de Catalunya. Aigües Ter Llobregat justifica aquesta actualització de tarifes perquè fa 6 anys que no es toquen els preus i la pujada s'havia de fer l'any passat i es va ajornar. També asseguren que han pujat els costos derivats de l'abastament de l'aigua per la sequera, pel preu de la la llum i el sobrecost que suposa l'ús més intens de les plantes dessaladores.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Les 8 i 25 grups ecologistes internacionals denuncien la contaminació per microplàstics que diverses empreses provoquen a les platges catalanes, especialment les de la Costa Daurada. Concretament alerten de les grans concentracions de pèl·lets, petites boletes de plàstic, que diverses indústries utilitzen com a matèria primera.
Les entitats lamenten que aquests microplàstics de menys de 5 mil·límetres de diàmetre molts cops acaben als productes alimentaris a través dels peixos que se'ls empassen. En parla el cofundador de Good Karma Projects, Jordi Oliva.
Han batut dos rècords mundials de recollides de pèl·lets aquí a Tarragona. El 2021 vam recollir més de 700.000 pèl·lets, el 2022 vam recollir ben bé 2 milions d'aquests pèl·lets i sabem que la neteja és tècnicament inviable.
I esperen que el procés legal també serveixi per pressionar les administracions perquè facin una legislació més estricta per evitar aquest tipus de contaminació.
I per cert que a Barcelona els carrers de l'Eixample són els més contaminats de les ciutats, concretament els situats entre Comte d'Urgell i Nàpols. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública, l'any passat s'hi va superar el límit màxim de diòxid de nitrogen establert per la Unió Europea.
De fet, l'Eixample va ser l'únic districte que va travessar aquesta línia vermella. Es va situar 10 punts per sobre de la mitjana de la contaminació a l'estat de la ciutat. Les estacions de vigilància mostren com el 2022 els nivells de diòxid de nitrogen a Barcelona van ser més baixos que abans de la pandèmia. Tot i això, es van situar per sobre dels del 2021. Per barris, encapçalen el rànquing de contaminació la dreta de l'Eixample, l'antiga esquerra de l'Eixample i Sant Antoni.
I atenció a això, a les Canàries, el govern ha cancel·lat totes les classes a escoles i instituts pel que queda de setmana per les altes temperatures. La mesura arriba després de les queixes de mestres i d'alumnes i també d'episodis de cops de calor.
S'aplicarà des de demà, dimecres, fins divendres, comptant que dijous és el dia de la Hispanitat. Per tant, els estudiants d'infantil i secundària no hauran de tornar a classe fins dilluns si les temperatures ho permeten. En el cas de les universitats, seran els rectors, juntament amb la conselleria, els que decidiran si suspenen o no les classes.
Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Què està passant exactament a les Canàries? Quina és aquesta situació d'altes temperatures?
Doncs mira, no és qüestió d'avui ni dels últims dies. De fet, porten un mes d'octubre també molt calorós, més que aquí, amb temperatures més altes fins i tot que les que trobem a preestius. Per exemple, Santa Cruz de Tenerife o Fuerteventura, a l'estiu les màximes acostumen a moure's entre els 25 i els 28 graus. Alguns dies, com aquest estiu passat, s'ha passat dels 30 als 35, però és que avui, per exemple, Santa Cruz de Tenerife han arribat a 33 graus, a Fuerteventura 31, a les Palmes de Gran Canària 34, i al llarg d'aquests 10 primers dies d'octubre hi ha hagut alguns dies que fins i tot doncs, han arribat als 40 graus en algun sector de l'arxipèlag. Temperatures altíssimes que s'han de mantenir els propers dies. Això sí, la bona notícia és que de cara a la setmana entrant, de cara a dilluns, sembla que tendiran a anar-se normalitzant com també passarà aquí a casa nostra.
Doncs ho anirem veient. Gràcies, Abel. D'aquí una estona la resta de previsió meteorològica per aquests dies.
Fins ara.
Fins ara. Ho hem sabut fa poca estona. Els bombers treballen a aquesta hora a l'oficina de Correus de Girona, que s'ha hagut de desallotjar per la presència d'un paquet sospitós. Han localitzat aquest paquet, com dèiem, amb una possible substància irritant. Segons fonts municipals, els serveis d'emergències han hagut d'atendre a una desena de persones amb lleugers problemes respiratoris i picor als ulls. Estarem també pendents d'aquesta qüestió per veure com evoluciona. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra mantenen encara blindat el barri de Camp Clar de Tarragona després del tiroteig mortal que hi ha hagut aquest migdia.
Hem muntat un dispositiu per primer de tot per donar seguretat a la zona del barri, limitar la zona de conflicte del possible incident per arma de foc i una vegada hem tingut controlada la zona i perimetrada amb tots els recursos propis.
És Vicenç Lleonart, intendent de la regió policial dels Mossos d'Esquadra al Camp de Tarragona. Una persona ha mort, com dèiem, i tres més han quedat ferides en una disputa entre dos clans familiars. L'operatiu ha mobilitzat més de 200 efectius dels Mossos i també de la Guàrdia Urbana. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
Sí, màxima presència policial durant tota la tarda i també aquest vespre als carrers del barri de Camp Clar per prevenir possibles actes de revenja després de la mort a trets d'una persona a quarts de dues d'aquesta tarda. Un dispositiu policial molt intens, molt visible aquesta hora als carrers del barri, que de fet es mantindrà les properes hores, també demà. És una zona ja de per si delicada, l'extrarradi de Tarragona, molt conflictiva pel tràfic de drogues i altres activitats delictives i on les baralles entre clans rivals pel domini territorial són relativament habituals. criminals. Mentrestant, els Mossos investiguen la mort d'aquest home per un tret de pistola justament a tocar de la comissaria dels Mossos. L'autor dels trets ha quedat detingut després de trinxerar-se, després de cometre el crim, en un pis del mateix barri, a Camp Clar, al costat d'altres persones del mateix clan.
Gràcies, Esteve. I a Sabadell, els tres acusats per l'anomenat crim de les Bessones han desplegat avui davant el jurat una versió del que va passar que rebaixaria i molt una possible condemna. Les dues dones i la parella d'una d'elles han negat cap planificació per matar la parella de l'altra i asseguren que va ser una reacció davant l'agressivitat de la víctima. Benet Íñigo.
La versió dels acusats és que aquella nit de fa 2 anys la víctima estava maltractant una de les Bessones i després va atacar l'altre home, que reconeix matar-lo, però en defensa pròpia.
Me había atacado y enseguida ya le di el primer golpe y ya cuando Loli me dijo que se encontraba bien y demás, pues salí detrás de Pedro.
Fue entonces y cuando acabó con su vida.
Correcto.
Elles asseguren que ni van participar ni podien haver fet res.
¿Cree que usted pudo evitar que eso sucediera?
No, no pude evitarlo.
¿Usted planeó, junto con los otros dos acusados, acabar con la vida de Pedro?
No.
Però diversos testimonis ho posen en dubte. Per exemple, el veí que els va veure a tots tres netejar la sang que havia quedat al replà de l'escala, o l'exdona de la víctima, que diu que la maltractadora és l'acusada.
Ella era muy celosa, pero muy celosa hasta conmigo, con mi hija. Me mandaba WhatsApp diciéndome de todo a mi familia y le dije que por mí no se preocupara, que era porque teníamos nuestra hija y teníamos que hablar. Pero es que ella siempre quería que hablara con el manos libres para escuchar lo que hablábamos.
El metge de la Bessona tampoc va veure mai cap senyal de maltractament.
I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut a 5 joves per agredir un vigilant, fer grafits i provocar destrosses a la línia 5 del metro de Barcelona. A banda, també n'investiguen 3 més. Ara bé, segons TMB, en aquest acte de vandalisme hi haurien participat una 60ena de persones que han danyat convois i també mobiliari de les estacions per valor de 50.000 euros. Es tracta de l'atac de grafiters més important que hi ha hagut en la història del metro de Barcelona. Mar Poyato.
Els grafiters han actuat de matinada a la línia 5 del metro. Segons TMB, han entrat a l'estació de la Vall d'Hebron fent malbé la porta, la barrera de validació i una desena de càmeres de seguretat. Tot seguit han accedit a l'andana, on han agredit el vigilant de seguretat i han fet grafits en 4 trens i també a les instal·lacions de l'estació. Aquests actes vandàlics han afectat la circulació de la línia des de primera hora del matí. S'han hagut de retirar els trens afectats i això ha incrementat el temps d'espera dels usuaris. TMB ja ha anunciat que actuarà amb la màxima contundència i portarà els grafiters als tribunals. Segons Transports Metropolitans de Barcelona, des que han començat a aplicar mesures contra el vandalisme, aquest any han aconseguit reduir les pintades a la meitat respecte al 2022.
Les 8:32, les tres noies víctimes d'abusos per part d'un catequista a Alella, al Maresme, recorreran la sentència perquè la troben insuficient. És una multa, només de 7.500 euros, per segons el text, haver fet tocaments de manera reiterada a les víctimes. Va passar entre el 2008 i el 2009, quan les noies eren menors d'edat.
Les famílies presentaran recurs perquè creuen que una multa econòmica sense presó és una condemna irrisòria. A més, asseguren que la sanció l'assumiran els escolapis i el catequista no haurà de pagar res. Ho explica Racó Labet, que és la mare d'una de les víctimes.
El nostre objectiu és el mateix, que aquesta persona pagui i que vagi a la presó, que sigui castigat com la justícia hauria de funcionar. Li han posat una multa que ni tan sols ell pagarà. Seguirà amb la seva vida i podrà fer i desfer i això fins i tot serà un exemple, no?, per altra gent, altres abusadors.
Durant el judici, la fiscalia i l'acusació particular ja van demanar 9 anys de presó per l'home, però el jutge considera que el temps que ha passat des dels abusos és un atenuant. Quan es va destapar el cas el 2016, l'home impartia catequesi a Balaguer.
I mentrestant hi ha malestar entre les direccions d'escoles i d'instituts per l'anunci que el Departament d'Educació no pagarà cap complement als docents que assumeixin la coordinació dels casos d'assetjament. Això, malgrat que inicialment va dir que sí que ho faria, Odal Martínez.
Ara, però, la conselleria diu que aquesta figura l'haurà d'assumir algun docent que ja cobri algun plus perquè no pot assumir el cost d'un segon complement. I això en deixa fora tots els professors que no tenen càrrec a les direccions dels centres o que assumeixen tutories. Moltes escoles, de fet, lamenten que hauran de canviar la persona que agafarà aquest càrrec, malgrat que ja havien començat a fer formació. Ho ha criticat a RAC1 la portaveu de Comissions Obreres, Teresa Esparavé.
No ens ho podem creure.
creure. El departament a la mesa del 3 d'octubre ens va assegurar que hi havia aquests diners per aquest nou càrrec tan important, no?, que ha de desplegar tantes polítiques, i ara diu que no.
El departament lamenta que tenia previst retribuir la figura a partir del curs que ve, però que treballarà per avançar-ho. Junts per Catalunya ja ha demanat explicacions al govern en una bateria de preguntes parlamentàries.
I qui també exigeix més recursos al departament són les famílies d'alumnes amb discapacitat i amb altres necessitats especials. Avui, prop de 200 persones s'han concentrat davant la conselleria per reclamar-ho.
Lamenten que el departament hagi anunciat que ja ha exhaurit el pressupost que destina a contractar personal de suport a aquests alumnes, això malgrat que moltes famílies denuncien que aquest curs els han reduït les hores de figures com els vetlladors. Ho criticaven Anna Ibáñez i Pilar Duque, portaveus de dues de les entitats convocants.
Que ara mateix els drets dels nostres fills s'estan vulnerant. Per tant, és que no els estem demanant cap favor, o sigui, s'han de fer efectius el dret a rebre una educació de qualitat per tot l'alumnat.
Cal fer una aposta decidida incrementant, perquè les necessitats es poden esdevenir al llarg del curs. No hauria de ser un pressupost tancat.
El departament defensa que aquest curs han incrementat un 15% les hores setmanals de monitoratge de suport.
Més enllà d'això, la Generalitat farà formació antiracista als cossos de seguretat per evitar agressions com la que hi va haver al Bages ara fa 4 anys. Ho recordareu, 6 Mossos que van agredir i insultar un noi negre durant un operatiu a Sant Feliu Sasserra. És una de les 70 mesures que ha presentat el Departament d'Igualtat i Feminismes contra el racisme. Joel Peña.
La consellera Tania Verge ha dit que el racisme és un problema estructural i per això han fet un pla per prevenir-lo des de les administracions, compensar les víctimes i sobretot fer formació dins els serveis públics. Ho comparava amb el masclisme.
El feminisme és la resposta per assolir una societat veritablement igualitària, veritablement justa, una societat lliure. Necessitem tenir ara una conversa similar sobre el racisme, perquè també és un sistema d'opressió, perquè també impregna totes les relacions interpersonals i estructura tota la societat.
Entre altres mesures, el govern es personarà com a acusació davant les agressions racistes i també pagarà les intervencions quirúrgiques que se'n puguin derivar.
I atenció a aquestes dades, aquest 2023 s'han tramitat cada dia de mitjana més de 1.600 baixes laborals per problemes de salut mental, ho diu la UGT, que coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental n'ha publicat un informe.
Aquest tipus de baixes laborals s'han disparat un 91% entre els joves menors de 25 anys respecte abans de la pandèmia i ja és la tercera baixa més llarga per darrere només del càncer i les malalties circulatòries. El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, reclama que els problemes de salut mental es considerin una malaltia professional perquè en la majoria dels casos l'origen és l'àmbit laboral.
Reclamamos, creo que con mucha razón, que una parte muy importante de las enfermedades mentales tienen carácter profesional y tienen que ver con cómo y de qué manera se está produciendo, se está trabajando en nuestro país. Y nosotros situamos que las enfermedades profesionales en el ámbito de la salud mental no están recogidas en la actuación de las mutuas de trabajo.
De mitjana, el treballador que està de baixa per salut mental ho està 108 dies.
Doncs sobre aquestes dades de salut mental i de com afecta la societat, li hem preguntat a la periodista del Digital Crític, Laura Aznar, què en pensa.
Quan parlem de l'abordatge dels problemes de salut mental, moltes vegades ens hem focalitzat en l'escassetat de psicòlegs públics i també en les llargues llistes d'espera. Tenir unes ràtios de professionals adequades és imprescindible, però també és bàsic que ampliem el visor cap a factors socials, afectius i comunitaris si volem entendre per què augmenten els trastorns. No arriba a final de mes, no s'arregla amb un tractament psicològic. La precarietat laboral, la incapacitat de pagar el lloguer, les desigualtats, la pressió estètica o la falta d'expectatives no resolen tampoc amb un fàrmac. Malestar, diu el llibre de Javier Padilla i Marta Carmona, que anticipa que estar malament s'ha convertit en un problema col·lectiu. I posar-hi solució no pot voler dir només reforçar la sanitat pública, sinó també i sobretot intervenir sobre les bases d'un sistema que genera tantíssim malestar.
Les 8:38, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya va detectar i va fer el seguiment a més de 4.400 milions de ciberatacs el 2022. És una xifra, atenció, 20 vegades superior a la de l'any anterior, la del 2021.
L'agència assegura que, tot i aquests delictes han crescut de forma exponencial, el repunt també es deu al fet que hi ha hagut canvis a l'hora de tipificar què és una acció malintencionada i també s'ha ampliat el perímetre d'acció.
I precisament a les últimes hores qui ha estat víctima d'un ciberatac és Air Europa. Els pirates informàtics han atacat el sistema de pagament amb targeta de crèdit.
L'aerolínia ha avisat per correu electrònic els clients afectats i els ha recomanat que cancel·lin la targeta de crèdit amb què van comprar els bitllets. Segons fonts de la companyia RAC1, no hi ha constància que amb les dades s'hagi comès cap frau fins ara, però Air Europa també ha avisat els bancs de l'incident.
Els Mossos han posat en marxa un sistema pioner a l'Estat per detectar les infraccions que cometen els camions. Fan servir una mena de radar mòbil que recull informació del tacògraf, però sense necessitat d'aturar el vehicle. Avui s'ha fet un dels primers macrocontrols amb aquest nou sistema a l'AP7 des de que s'han alliberat els peatges a les autopistes. El trànsit de camions, recordem, ha augmentat un 40%.
Aquest nou sistema de control és una antena que pot anar enganxada a un vehicle dels Mossos o que pot estar estacionada en algun punt fix de la carretera. L'antena connecta amb els tacògrafs dels camions i transfereix les dades directament a la tauleta dels agents. Ho explicava Vanessa Boe, inspectora en cap de la divisió de trànsit dels Mossos.
Conducció, surt tot bé. El tacògraf està calibrat, la velocitat és correcta, val? Llavors aquest vehicle segurament no el passaríem a l'altre punt de control perquè no hi ha informació prou rellevant. El poden aturar aleatòriament aquest vehicle, però no el passarem per inspeccionar-lo de forma més exhaustiva en aquest sentit.
Tot plegat a les portes de l'operació sortida de trànsit de demà abans que comenci el pont pel Dia de la Hispanitat.
Aquesta hora Sitges, Juan Antonio Bayona rep el Premi Màquina del Temps del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. És un guardó que reconeix la trajectòria del cineasta català que també ha presentat al festival la seva última pel·lícula, La Sociedad de la Nieve. Anem cap allà des de Sitges, Maria Cusó.
J. Bayona ha aixecat gran expectació durant tot el dia en el seu pas per Sitges. El reconegut director és un fidel al festival. Com recordava aquest matí a RAC1, ja hi venia de jove, abans de dedicar-se al cinema, i és el lloc on hi va presentar la seva primera pel·lícula, El Orfanato, el 2007. Per tot plegat, la d'avui és una nit d'emocions a flor de pell.
El festival de Sitges és molt especial, perquè la distància que hi ha entre l'escenari i el patio de butaques és molt borrosa. Me siento un poquito pues, como el día que presenté mi primera película, ¿no? Que yo he visto muchos directores a los que admiro recibir la máquina del tiempo y ahora estoy yo ahí arriba recibiendo una. Entonces se me hace por un lado muy extraño, pero por otro lado me hace muchísima ilusión.
L'entrega del Premi Màquina del Temps a Bayona coincideix amb l'equador del festival, que prepara una recta final farcida de noms propis. Avui s'ha projectat fora de competició la guanyadora del Lleó d'Or a Venècia, Pobres Criatures, de Yorgos Lanthimos. I demà, Berto Romero i Andreu Buenafuente passaran per Sitges per presentar la sèrie El Otro Lado.
Gràcies, Maria. Del cinema al teatre, la Villarroel l'estrena diumenge l'espectacle Love, 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 dirigida per Julio Manrique, una obra que protagonitzen David Selves i Laia Marull, i explica la història d'una parella anglesa que viu la joventut als anys 60, just a l'època dels Beatles i també de la llibertat. Ho ha seguit la Bàrbara Padilla.
Els dos pensen que només necessiten amor per viure, com diu la cançó de la banda de Liverpool, All You Need Is Love, però s'equivoquen. Ambientada en Anglaterra, els protagonistes comencen sent joves, però acaben tenint més de 60 anys. En aquest sentit, s'hauran d'enfrontar a la generació dels seus fills amb problemes semblants als seus. Ho explica en Enrique.
All You Need Is Love dels Beatles es convertirà amb el temps en un himne que resumeix molt bé un moviment i un discurs utòpic. L'únic que necessitem és amor. L'obra avança en el temps i llavors seguirem aquests dos personatges.
L'obra es podrà veure fins al 3 de desembre.
I encara parlant de teatre, Lliure estrena demà La Nostra Ciutat, dirigida per Ferran Utzet. És la primera vegada que representa Catalunya en teatre professional. Rosa Renom encapçala el repartiment, format per 15 intèrprets. El muntatge es podrà veure fins al 12 de novembre. I el Teatre Eòlia representa fins aquest diumenge el monòleg autobiogràfic de Entre tu i jo, on fem un, d'Ester Nadal. L'obra està basada en la vida del Quim Llisorgues, que té una discapacitat a la vida real. Els dos han passat avui pel món a RAC1.
La peça va néixer després que Nadal conegués els obstacles que tenia Llisorgues per poder tenir el títol de l'ESO, que espera des de fa 10 anys.
El títol fa 10 anys que estem amb advocats, perquè jo tinc un 7,5 de mitja i no em van donar el títol.
L'espectacle també explica altres dificultats amb què s'ha trobat l'actor en el seu dia a dia. Tots dos es tornaran a unir al gener per representar l'obra Andorra a la Sala Petita del TNC.
I d'altra banda, l'actor Josep Maria Pou serà la veu del llibre inèdit de Manuel Vázquez Montalbán, Los papeles de Edmundsen. L'obra, descoberta per casualitat després de la mort de l'escriptor, es podrà sentir a la plataforma d'e-books Audible a partir de dilluns que ve, el mateix dia també que l'obra arriba a les llibreries. I l'escriptor mallorquí Nadal Suau guanya el Premi Anagrama d'assaig per l'obra Curar la piel. L'assagista i crític literari col·labora amb mitjans com El Cultural i El Quadern de El País i també és autor de llibres com Parapetos, Temporada Alta o El Matrimoni Anarquista. El guardó és de 10.000 euros. I encara sobre premis, el Premi Ofici de Periodistes aquest any per Colita. El Col·legi de Periodistes ha reconegut amb el seu màxim guardó a Isabel Esteve, referent del fotoperiodisme i del moviment feminista i molt lligada a la vida cultural de Barcelona. L'acte de lliurament es farà el 6 de novembre. I després de 5 anys, Sergi Pàmies publica 9 llibres. El recull de contes a les dues seran les 3 que ja és a les llibreries.
L'editor Quaderns Crema, el periodista i escriptor passat aquest matí pel món en recull, ha explicat que són contes que es mouen entre la realitat i la ficció, entre la memòria i la imaginació.
Jo no tinc imaginació suficient com per crear-me el Joc de Trons. No sóc capaç d'inventar una història com Joc de Trons, que també és autobiogràfica, segur. I llavors el que faig és parlar del que més conec, que és el meu entorn, jo mateix, les meves neures, però amb l'absoluta llibertat de poder canviar les coses si no em va bé. No és mai estrictament biogràfic, però al mateix temps sempre és una mica biogràfic.
Pàmies diu que no hi ha una frontera entre la seva vida privada i el seu ofici. De fet, assegura que el que fa és monetitzar la seva vida.
I acabem amb música, perquè Rosalía és l'artista espanyola més escoltada en la història de Spotify. La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha aconseguit el rècord d'escoltes gràcies a l'èxit de Motomami. Ara bé, no és l'artista més reproduïda a l'Estat, en aquest cas, li treu el primer el premi una altra catalana, que és Aitana.
La plataforma de música en streaming per celebrar els 15 anys a l'Estat també ha revelat altres dades històriques, com que el 2014 Enrique Iglesias va ser el primer cantant en aconseguir que una de les seves cançons arribés al milió de reproduccions. Ara com ara, però, la cançó espanyola més escoltada és la col·laboració de Quevedo amb Bizarrap. Spotify també revela el triomf de la música urbana, corona Bad Bunny i Karol G entre els més escoltats del planeta per davant de Beyoncé o Britney Spears.
Quan passa pràcticament un minut de 3:15, moment pels esports. Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
Avui, com dèiem a l'inici, hi ha hagut novetats al cas Rubiales.
Sí, Jorge Vilda i el director de màrqueting de la federació, Rubén Rivera, han negat coaccions a Jennifer Hermoso. Tant l'un com l'altre han declarat, gairebé durant una hora i mitja, com a investigats davant del jutge de l'Audiència Nacional, Francisco de Jorge, que és qui ha investigat l'expresident de la Federació Espanyola per agressió sexual i coaccions. El jutge els ha citat per aclarir el seu grau d'implicació en aquestes presumptes pressions a Hermoso i el seu entorn, tal com també va fer el propi Luis Rubiales i que farà també dilluns que ve amb el director de la selecció masculina, Albert Luque. Recordem que Rubiales va assenyalar Jorge Vilda com la persona que va acudir al germà de Jenny Hermoso perquè parlés amb ell dins del mateix avió de tornada a Madrid, però avui Vilda ho ha negat. Ha admès que va parlar amb el germà de Jenny Hermoso, però només per baixar el suflé, en cap, segons ells, coaccionant-lo perquè canviés el seu testimoni. Ara, i després d'escoltar les versions de Vilda i Rivera, el jutge interrogarà Albert Luque el dia 16 d'octubre, el darrer dels investigats en declarar, i ja de cara a novembre compareixeran diversos testimonis, entre els quals s'espera el seleccionador masculí Luis de la Fuente i el ja exdirector de comunicació de la Federació Espanyola, Pablo García Cuervo.
I més enllà d'això, avui també novetats en el cas Negreira. El jutjat que porta aquest cas ha denegat que el Barça es pugui presentar com a acusació particular.
El jutge del cas Negreira ha criticat a Joan Laporta, li recorda que si avui no és un dels investigats és perquè els seus delictes han prescrit. El magistrat ho deixa clar en una resolució que denega la petició del Barça de ser acusació en aquesta causa.
Ho ha seguit tot plegat al Benet Íñigo.
El Barça és, com a club, un dels investigats del cas Negreira per possible corrupció esportiva o suborn. En un intent de girar la truita, l'entitat blaugrana va demanar ser acusació perquè no es considera autora del delicte, sinó víctima del que van fer els seus exdirigents desviant uns diners cap on no tocava. El jutge, però, diu que no es pot ser víctima d'una administració deslleial destinada a afavorir el mateix club i va més enllà amb retrets sobre aquesta maniobra contra Joan Laporta.
No és admissible èticament que Laporta acusi els presidents Rosell i Bartomeu por el delito de administración desleal, cuando existen indicios más que sobrados de que Laporta cometió los mismos hechos que los presidentes posteriores.
Això el mateix dia que l'home al voltant del qual gira tot, José María Enríquez Negreira, ha anat a l'Institut de Medicina Legal perquè pèrits neutrals certifiquin si té una demència i si aquesta és prou greu per deixar-lo fora del cas. Una visita que ha deixat una de les imatges del dia, quan han sopegat amb ell mateix i ha caigut poc abans d'arribar a l'edifici.
I en futbol, pel que fa al Barça masculí, Lamine Yamal, que ja torna a ser a Barcelona.
Sí, Lamine Yamal abandona la concentració de la selecció espanyola després de ser avaluat pels serveis mèdics de la Federació Espanyola, en concret pel doctor Celada, de manera que Lamine no podrà participar dels dos partits classificatoris per l'Eurocopa contra Escòcia i Noruega. Recordem un punt bàsic en aquest tema, i és que a Lamine li queden per jugar dos partits oficials més, en són quatre en total, no tres, per ser jugador de la selecció espanyola de totes. Per tant, la selecció del Marroc encara podria ser una opció per Lamine. En aquest sentit, la Federació Marroquina ha fet un comunicat aquesta tarda negant que hagi pressionat i ofert diners al jugador del Barça per jugar amb la seva selecció.
I tot això el mateix migdia també que el Barça ha anunciat que el clàssic de la Lliga Femenina del proper 19 de novembre es jugarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
És un partit que estava previst que es disputés a l'estadi Johan Cruyff, les entrades s'havien esgotat i és per això que el Barça ha decidit traslladar-lo a Montjuïc. Serà el primer partit que el primer equip femení del Barça disputarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'equip de Jonathan Giralev ha jugat ja uns quants partits al Camp Nou, però encara no ho ha fet a Montjuïc.
Hi ha alguna cosa més, Joan?
Que la UEFA ha anunciat que Itàlia i Turquia seran finalment els organitzadors de l'Eurocopa del 2032, amb 5 seus a cada país. La candidatura va ser validada la setmana passada després que Turquia abandonés la seva candidatura individual per organitzar el campionat del 2028, que serà pel Regne Unit i la República d'Irlanda. I d'altra banda, el Sevilla ha fet oficial aquesta tarda el fitxatge de Diego Alonso com a nou entrenador fins a final de temporada, com a relleu de José Luis Mendilibar.
Gràcies, Joan. Bona nit.
Bona nit.
I acabem ara sí amb el temps. Abel Caral, bona nit de
bona
nou.
Bona nit.
Què, tot igual de cara demà?
Tot igual, vinga,
tinc,
que vagi
tinc
bé.
Tinc la sensació que fa dies que et faig la mateixa pregunta, eh?
Sí, jo crec que és d'aquells dies que...
I que em fas la mateixa resposta.
Sí, és a dir, ahir hagués pogut gravar la crònica d'avui i avui no calia que baixés a treballar, no? Mira, tot igual, destacar d'avui que, mira, ahir arribàvem encara als 32 graus, avui no hem tingut aquests 32 de màxima, però sí que els 30-31 han tornat a sovintejar a l'interior de Catalunya. Mira, la més alta del dia avui la trobem al Bages. De fet, compartida al Bages, a Cardona i a Serós, al Segrià, amb 31,4 graus. Això són dades oficials del Servei Meteorològic de Catalunya. Després pot haver-hi alguna dada domèstica d'alguna estació particular que tingui una màxima més alta, però de dades oficials, aquests 31,4 en primera i segona posició, i en tercera posició, a Orís, a la comarca d'Osona, 31,3 de màxima, però també 31,3, per exemple, a Girona, a Tremp, a Vinebre, 30,9, no tant en altres comarques, però bé, de 26 a 28, 29 en moltes comarques, encara ara mateix en molts casos estem a 10 minuts a les 9 de la nit, estem encara per sobre o entorn dels 20 graus. Demà ens llevarem amb temperatures molt semblants a les d'avui, de 14 a 18 graus en conjunt a l'interior de Catalunya. Dèiem 31,3 a Orís, a Osona. Són aquests llocs on sí que la plana de Vic, la comarca d'Osona, altres zones fondes de l'interior sí que fa una mica més de fred de bon matí, però després ja veiem que la temperatura es dispara. També cap al Pirineu, Prepirineu, ambient una mica més fred, cap a la costa de 16 a 18, 20 graus, de nou com avui alguna nit, alguna mínima tropical encara, 11 d'octubre, per exemple, a Barcelona, altres zones urbanes de la costa, i al migdia tornarem a parlar d'això, de màxima en general de 25 a 30 graus. Com avui, algunes boires a primeres hores cap a la Catalunya central, sectors de l'Empordà, cap a la Vall de l'Ebre, alguns molt baixos en punts de la costa i del prelitoral, però acabaran desapareixent. Al mig matí ja no hi seran i farà sol, un dia assolellat. I mira, poc o molt, no hi ha res a dir, però encara he dit alguna cosa.
Alguna,
no?
Coseta.
Alguna coseta.
Exacte, destacar. Sí, li anava a dir per no tenir res
sí,
a dir.
Sí, però
dir
com ja que he vingut.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Abel, que vagi
fins
bé. Fins aquí una estona. 8 i 51 minuts, gairebé 52.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Tertúlia del No ho sé, d'aquest dimarts 10 d'octubre, avui amb la Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona. Gemma, com estàs? Bona nit. El Joan Serra, redactor en cap del Nació Digital. Què tal, Joan?
Molt bona nit.
Bona nit. I també el Raimundo Viejo, professor de Ciència Política a la UB i exdiputat al Congrés. Com estàs, Raimundo?
Hola, molt bé.
I estem esperant també que arribi l'Astrid Barrio, que ara de seguida entrarà a l'estudi de RAC1. Us he vist molt relaxats aquí fora, no? M'heu fet patir una mica. Dic que he començat a sonar la musiqueta de la tertúlia i us he vist a tots tres que corríeu per aquí pel vidre.
Estàvem comentant.
A veure les excuses ara.
No, estàvem en una conversa sobre l'amnistia i el paper de Sumar.
No
en
tenia cap dubte que estàveu ja avançant feina.
Però hem mirat el rellotge i hem dit, ep, no hem d'entrar.
Ha sigut ja quan heu sentit la musiqueta.
Ja hem dit,
no?
Sí.
Coordinació.
Doncs mira, feu bé d'anar escalfant motor sobre aquesta qüestió, perquè ara de seguida en parlarem també d'aquesta proposta de llei d'amnistia que ha presentat fa només una estona Sumar aquí a Barcelona, amb l'explicació de diversos juristes. No ha parlat Yolanda Díaz, ja va anunciar que seria d'aquesta manera. Sí que ha parlat Jaume Asens, que ha estat l'encarregat encarregat doncs, de donar una part d'aquestes explicacions. Ara de seguida també connectarem amb l'Adrià Santasusagna, el cap de política de RAC1, que és qui ha seguit in situ tot aquest acte i qui té tots els detalls d'aquest document sobre la llei d'amnistia. Mira, si us sembla, fem una pausa, esperem també que arribi l'Àstrid i de seguida connectem amb l'Adrià.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
A totes les persones que heu fet possible que a Sorli complim 100 anys, que us volem donar 1 milió de gràcies. I a més, 1 milió d'euros en premis, en vals i en productes, que 100 anys no es fan cada dia. Fins al 12 de desembre, vine a Sorli i celebra amb nosaltres el nostre centenari. 100 anys de Sorli, 100 dies bojos.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Cort Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Molt honorable!
Quan fa que no parles amb el president de l'Escala? Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
4 minuts i mig per arribar a les 9 de la nit. Com dèiem, ara de seguida també d'aquí a una estona estarem pendents de l'última hora a Israel i a Palestina també, però abans fa poca estona, si no m'equivoco, ja s'ha acabat aquest acte de sumar, la presentació de la llei de l'amnistia. L'ha seguit l'Adrià Santasusagna. Adrià, bona nit.
Què tal? Bona nit.
S'ha acabat, aquest acte?
Sí, 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 s'ha acabat l'acte. Doncs mira, ha durat més o menys una hora i quart, ja ha començat tard, ha acabat més o menys fa
mitjoreta, una coseta
sí,
així.
Sí, mitjoreta, una cosa així.
Ara dèiem, hem vist a Jaume Asens, no hem vist a Yolanda Díaz a parlar. Qui ha exposat com ha de ser les bases d'aquesta llei de l'amnistia, Adrià?
Mira, l'acte ha tingut dues parts, una de més explicativa i informativa, diguéssim, on hi havia el peix gros, en què han parlat dues persones. Primer, el coordinador d'aquest dictamen de sumar, que és el catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Castella-La Manxa, Nicolás García Rivas, que és qui ha presentat els punts claus d'aquesta proposta, i després ha parlat també doncs, el negociador de sumar, Jaume Asens. Aquesta ha estat la primera part. La segona part d'aquest acte han intervingut a títol personal diferents juristes que no han tingut cap tipus de decisió ni han participat en la redacció del text de sumar, però que sí que els han convidat per dir la seva. Han estat Joaquín Urías, que és l'exdetat del Constitucional, sí. Mercedes García Arán, que és catedràtica de Dret Penal, la professora d'Història Medieval, Rosa Lluch, i el catedràtic de Dret Constitucional, el Javier Pérez Royo, tots ells, doncs, cares conegudes, diguéssim, si més no, i amb qui hem anat parlant durant aquest temps.
Tot i que sabia avançat algunes de les línies principals que s'inclourien en aquest document, Adrià, quines podries dir que són les novetats principals, ja et dic, respecte al que ja s'havia filtrat que hi hauria en aquest document?
Sí, és a dir, la majoria de coses ja les sabíem perquè les havíem conegut aquests últims dies. Crec que la principal novetat és com acoten quins policies i quins no entrarien a l'amnistia. És a dir, el que expliquen és que no serien amnistiats aquells que cometessin actes de tortura o contra la integritat moral o que anessin en contra dels drets humans. Aquí creuen que hi entra el cas del policia que va buidar un ull a Roger Espanyol, que no seria amnistiat. Però, per exemple, sí que serien amnistiats policies condemnats per ús desproporcionat de la força. Per exemple, molts dels que van actuar durant l'1 d'octubre o totes les protestes post-sentència. I després hi ha tota la part d'argumentació jurídica, que també és interessant de conèixer doncs, com encaixa no, tot plegat.
Quedem-nos primer, però amb aquesta part, sobretot pel que fa als policies, perquè, si no m'equivoco, també la setmana passada explicàvem aquesta proposta incloïa que dins de la l'amnistia sí que hi estiguessin inclosos els policies, però deia amb alguns matisos, i avui potser s'ha explicat una miqueta millor. Ho trasllado també aquí a la taula. Joan, comencem per tu, si et sembla.
Sí.
Com veus aquesta proposta que passaria, com ara deia l'Adrià, que no hi entrin els policies acusats de tortura, però en canvi sí l'ús desproporcionat de la força que es va fer per l'1 d'octubre?
Jo diria que forma part del sentit comú, perquè en la majoria d'actuacions que hi va haver, actuacions policials que hi va haver l'1 d'octubre, s'engloba dins els conceptes utilitzats en aquest informe jurídic. Fins i tot l'informe jurídic, per exemple, fa referència al nombre de ferits, quantifica el nombre de ferits de l'1 d'octubre, parla d'un miler de casos, no? Que situï aquest perímetre també en la carpeta policial, a mi em sembla que forma part de la lògica del que podíem esperar, un cop conegut ja en la prèvia, com ara deia l'Adrià, doncs que aquesta amnistia, a banda d'abarcar tots els fets que tinguin a veure amb l'autodeterminació des del 2013 fins a l'aprovació d'aquesta futura llei, també incluïa els policies, no? que van practicar. Per tant, forma part de la lògica, el que no tindria sentit tampoc, a mi em sembla, perquè formaria part d'un escenari lluny de la proporcionalitat, que és un concepte que també s'utilitza en aquest informe jurídic, que és que els casos que poguéssim catalogar com a tortura s'hi incloguessin, no?